Sí, com sí. Comença amb un condicional portat per l'eufòria. Vale? Si marca. A més, el noi tria un jugador que habitualment no marca.
Correcte.
Un central, eh? Aquí ja es veu que l'aposta serà forta. Andreas Christensen fins ahir havia jugat 73 partits amb el Barça i havia fet un gol. Mm-hmm. Un gol. Per tant, era complicat. Era complicat. Poques... A més, el Barça, jo no sé l'última vegada que va marcar de córner. També fa moltíssim. No recordo
sí.
l'últim córner.
Jo
si marca Christensen, sí, com tu tampoc, Judit.
No, jo tampoc ho recordo,
que,
Rafa.
Mira que tens les estadístiques al cap, sí. Perquè t'agrada moltíssim. Sí, si marca Christensen, sí, com sigui, ara mateix piscina, piscina. A més, recordem que acabava d'entrar al terreny de joc Christensen. Mm-hmm. No havia tocat cap pilota. És que crec que no... Això, no. És la primera que tocava. Ara mismo, en esta jugada, me tiro jo, me tiro jo. El noi es passa al castellà i ens regala un moment d'aquest llenguatge bilingüe que tants joves fan servir a la nostra societat. Tot per reivindicar que va seriosament. Ara mismo, en esta jugada, me tiro jo, me tiro jo. I que en l'improbable cas que succeeixi, doncs ningú l'ha de forçar. Ell mateix voluntàriament
sí,
ho farà, estirar a la piscina. La resta ja és història. Treu el córner Gundogan, la pilota vola i remata Andreas dins de l'àrea petita. Dins de l'àrea petita.
Sí,
és
un,
una pilota del porter de Donnarumma tota la vida. Però no, el destí volia que el bo de Bernat Martínez, usuari no anònim, però amb pocs seguidors de Twitter, agafa i estira la piscina. En resum, jo us recomano que veieu el vídeo, és prou divertit, perquè a més es despulla, bueno, es queda amb calçotets, però es despulla en 10 segons.
Sí, eh?
Apa. Fòria, no s'ho pensa.
I pap, a la piscina...
De... Perdona, hauria de fer fred, però, eh? Perquè ahir al vespre...
Home, no sé on estava, no sé, però vamos, que sí, estigues on estigues, aquí clar, a Catalunya, clar. Doncs feia una mica de rasqueta. Feia... En resum, el Barça ens dona alegries, la casualitat existeix, i ojo amb el que promets, perquè et recordo que tu ahir vas fer una promesa d'anar a peu a Montserrat. Si el Barça juga...
Si el Barça arriba a la final.
Si juga a la final.
A peu a Montserrat.
Sí, Barcelona-Montserrat.
Amb Diego Gómez, de guia turístic.
I Rafa Sanoll.
No, jo he dit que aniré en telefèric. Quan el construeixin, que no existeix. Per tant, aquesta és, per mi, la frase del dia.
Si este caballo viene de bonanza...
Passant 2 minuts de les 10 del matí. Giro, què tindrem a la girocleta avui?
Avui tindrem una subhasta.
La Rosalía. Que yo sé que no es culparse millonaria.
Sí.
I és que has de ser milionari, si vols, aconseguir el que se subhasta avui.
Sí?
Em sap molt de greu.
Vaja.
Perquè avui se subhasta el millor postor, una escultura de Dalí de 3 metres i mig d'alçada. O sigui, una bestiesa. De fet, és la subhasta més important de tot l'estat espanyol, amb el que portem d'any. Una figura que està valorada aproximadament entre 1,2 i 1,4 milions d'euros, però clar, a saber pel que s'acaba venent al final, saps? Perquè això és allò de preu base, amb què es calcula sí, més sí. o menys amb el que sí, està valorada, sí, sí. però si algun molt fanàtic de Dalí comença a pujar a l'últim moment i es pot vendre per xifres molt més grosses. Avui se subhasta aquesta escultura que porta per nom Woman Aflame, que en català vindria a ser Dona en Flames. És una escultura de bronze que fins fa uns dies es podia veure al Moco Museum de Barcelona, però que ara doncs, es posa a la venda al millor postor. I qui la subhasta és la casa de subhastes Cedart. Llavors, no sé vosaltres si entereu molt pel que vindria a ser el món de les subhastes o
home,
no.
El que es veu a les pel·lícules.
Exacte. Per tant, res.
Els del lletraret, no?
Sí, número. Sí, una mica així.
Quien de más, 20 por aquí, quien de 30...
Així, la veritat, jo estic descobrint moltes coses noves. Vaig trucar a la casa de subhastes i dic, a veure, explica'm una mica com funciona això, perquè per mi és un món molt desconegut. I em va explicar la dona que en l'últim... O sigui, primera, que no hi ha mai una hora de tancament. Està calculat que cap a les 4 de la tarda acabi aquesta subhasta, però clar, si l'últim minut...
Quan per esgotament ja ningú
clar.
Diu
ningú
res.
Ningú pot no? més, però clar, potser l'últim minut, que és quan hi sol haver com més eufòria, més ui, a veure què passa, és tot més trepidant, pot ser que s'acabi allargant mitja hora només
vaja,
perquè...
O al primer minut igual diu, escolta, em poso tot sobre
sí,
la taula i s'ha acabat,
ja està. Llavors, clar, és una cosa molt interessant, mai saps com pot anar a una subhasta, llavors el que farem avui a l'hora de la girocleta a quarts de dues és que viurem en directe i retransmetrem en directe
ah, sí?
com va aquesta subhasta, com si fos un partit de futbol.
Sí,
de
veritat,
sí.
boníssim això.
I ho podrem fer en directe en línia amb la Marina Pellegrí, que és una dona que forma part de l'equip directiu de la casa de subhasta Cedart, que posa a la venda aquesta escultura d'en Dalí, ens anirà dient com va, qui està pujant, qui no, doncs quants diners s'han pujat. Sí, sí.
Que interessant.
I això passa a dues. Llavors, com que està previst que s'acabi a les 4 de la tarda, el que farem és que els companys de fabricació pròpia, quan un cop ja acabi la subhasta aquesta tarda, no sabem si a les 4, a les 5 o a les 6 ja més tard ja no, doncs tornaran a trucar també la Marina Pelegrí, que li expliqui doncs, per quants milions d'euros s'ha venut la subhasta, perquè jo crec que la xifra pujarà milions d'euros, perquè és una escultura preciosa.
Tinc una curiositat, o sigui, una pregunta que em surt. És una subhasta online, evident?
És online, sí.
O sigui, pot entrar a la subhasta des de qualsevol punt del món? Sí.
Pots participar-hi, si vols, Rafa.
Sí, no sé si
demanen un mínim com per participar, això també li preguntarem, saps? És a dir, que no hi pots entrar...
Has de posar la cartilla del banc allà i si no tens menys de 50 cas.
I a mi també fascina molt el saber com poden estar segurs que una escultura és original, 100%, i es veu que al darrere hi ha moltíssimes persones que tampoc ho sabia, es veu que hi tenen aquesta escultura, té el certificat d'autenticitat de Nicolas Ducharnet, que...
Ducharnet,
que és l'autoritat de l'obra de Dalí.
Nicolas
Ducharnet. Saps? L'Elutier, diuen? Doncs Nicolas Ducharnet.
Ducharnet.
Exacte.
Ducharnet.
Parole, parole, parole. I després també té un certificat signat del president del Dalí Universe, Beniamo Levi. O sigui que és una escultura...
Està tot molt certificat.
Nicolas Ducharnet, Beniamo Levi han autentificat aquesta escultura de Salvador Dalí, que avui se subhasta i que nosaltres seguirem en directe.
Que bé. Mola.
I ja per anar a subhasta, farem més estacions.
Pròxima estació, Judit Vallès.
Judit, on ens portes avui a la propera estació?
Doncs mira, avui ens dirigim a l'aeroport de Porto perquè s'ha fet viral un vídeo dins d'un avió, no sé si l'heu vist, que és a dins d'un avió mig d'un vol entre Porto i Barcelona.
A mi els vídeos fets a mig vol em fan molta gràcia, més que els de gatets i tot.
A mi m'encantaria que em passés una situació d'aquestes, que estàs en un vol i algú fa alguna cosa superesporàdica i tothom comença a gravar.
Jo necessito el... O sigui, ara no em mireu malament, però que el de megafonia digui por favor, un médico, però perquè algú es posi de part. No per una cosa dolenta, perquè algú neixi...
Això és una mica estressant.
Al principi no pots volar.
Clar, no pots volar, crec que fins als 7 mesos, però potser el nen s'adalanta, el nadó s'adalanta, i que són 7 mesons. Llavors, la pregunta és, quina nacionalitat té una criatura que neix en ple vol? A, la nacionalitat del cel, A, no ho sabem.
Mira, la del cel no ho sé, la de mar té un nom que ara no recordo, que està molt bé que ho digui, que no recordo...
Pirata del Caribe.
Pirata, sí.
No, però segur que tenen
Nombrado
nacionalitat...
Pirata del Caribe.
T'imagines la... multinacionalitat de no sé.
Ara tenim una història que també està impactant. És la del metge aquest que li ha fet un massatge cardíac.
Sí. Que he vist a Twitter que hi havia un tio que deia home, molt heroi no és perquè ha començat com a analitzar com l'estava reanimant i que ho estava fent molt malament.
Ah, sí? Ha estat casualitat.
Un metge català, eh?
Bueno, de vegades fent malament les coses arribes on vols arribar.
Exacte,
saps?
No passa res, ell ho ha intentat, la intenció és el que compto.
L'ha salvada, no?
Mm. Ja està.
Sí,
que no es qüestioni la tècnica.
No. Bé, vosaltres, imagineu-vos que esteu tornant d'un viatge, ja sigui de feina, de vacances, i que de cop i volta, en comptes de posar-vos els auriculars perquè el trajecte passi més ràpid, no? És el que acostumem a fer tots, doncs teniu la sort de gaudir d'un concert en directe del Cor Jove del Palau de la Música Catalana.
Boníssim, que estaven allà tots a l'avió.
Sí, sí, sí.
Pensava que només a dir Andy Lucas.
No.
Va passar aquest cap de setmana en un vol de la ciutat portuguesa Porto, a Barcelona, i viatjava al Cor Jove del Palau de la Música Catalana i, de fet, he agafat un tros del vídeo, escoltem com sona. Sona bé, no?
Sona bé.
Home, és un honor, estar en un
lloc. I tant. Són els cantaires que tornaven a Barcelona després d'una gira portuguesa durant aquest mes d'abril perquè feien un intercanvi cultural a Porto amb l'Ensemble Vocal Pro Música de Porto. Un intercanvi que tenia com a objectiu explorar la música coral de Portugal i de Catalunya i d'ajuntar-les totes, no? Llavors, això va culminar amb un concert el diumenge a la Casa de la Música de la ciutat de Porto i ara, aquest diumenge, la Coral Jove de Oporto venen aquí a Barcelona i cantaran al Palau de la Música.
Per tant, pot ser que es troben un altre avió...
Exacte, i es posin a cantar, en aquest cas, en portuguès.
Sí, sí, està bé.
En fi, el vídeo el va penjar a l'Instagram el periodista i empresari Tacho Benet i s'ha fet viral ràpidament. Ara ja acumula més de 276.000 reproduccions. I posava: el plaer de trobar-se el cor jove del Palau de la Música al vol Porto Barcelona ens han fet arribar a casa amb un somriure a la cara. Moltíssimes gràcies. Llavors...
Que moti.
Potser alguns ja ho haureu reconegut, però el que interpreten aquests joves és la sardana de les monges.
No l'havia reconegut, però ja em sonava una cosa molt, molt nostra.
Sí, és una composició per a veus mixtes d'Enric Morera sobre un poema del gran Àngel Guimerà.
Home...
I la cançó es va estrenar a l'Orfeu Gracienc l'any 1919.
Home.
I ara...
Quin any.
I ara entra el repertori d'aquesta Coral Jove del Palau de la Música. Llavors, pels interessats, que sapigueu que el pròxim concert està programat el 14 d'abril al Palau de la Música Catalana, a Barcelona, i aquest concert també podrem trobar el cor jove a l'Ensemble Vocal Pro Música de Porto.
Home.
I esperar a veure el que han estat treballant aquests dies en aquest gran intercanvi.
Per cert, he buscat informació. Un nadó que neix en ple vol té la nacionalitat del país del qual l'avió s'enlaire.
Dels pares.
No, posa. No? Ah. O sigui, la legislació actual diu que el nen tindrà la nacionalitat del país del qual s'enlaire l'avió. Uh-huh. Per exemple, si s'ha agafat un avió des de Brussel·les, doncs tindrà la nacionalitat de Brussel·les, encara que després pugui acollir-se a la nacionalitat dels seus pares, cosa que és papereo. Ara bé, una dona embarassada de 27 setmanes ho ha de fer per ordre... O sigui, només pot viatjar... Si
d'entrades que no pot volar.
Sí. Llavors tindria dues nacionalitats?
No, jo no ho sé. No hi ha la lletra petita.
No està mal.
Preguntarem un dia.
Sí.
Preguntarem. Gràcies, Judit, eh? Rafa. Vinga,
vinga.
Va, anem de compres.
Qui diu que els catalans miren massa la pela?
Bravo, Capravo.
Bravo, Capravo. He posat a Gés perquè avui ha d'estar tot com salpicat de petits cucaetes d'ull a tot el barcelonisme. En fi, tenim, com cada dia, una pregunta preparada, perquè us recordo que Capbravo és el nostre supermercat de confiança.
Sí, senyor.
Un Capbravo en cada cantonada, 3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Són, evidentment, legión, te'ls trobes per tot arreu. Un exèrcit de supermercats al teu servei. Són legión.
Legión.
Són legión. Ara, és que si no, no em quedo tranquil. Botigues de nova generació, millor preparades per donar resposta a les noves preferències del consumidor. Capbravo representa el supermercat urbà de barri. Urbà de barri. Judit, urbà de barri. Saps què vull dir?
Sí.
Perquè és de proximitat, perquè és com una família, perquè vas allà i et sents com a casa. Tenim una cistella que regalem cada setmana. En aquest mes ja sabeu que tenim una cistella especial per esportistes, amb el Cefes Quisotònic, l'oli d'oliva, Siurana, Quina Meravella, el flox de cibada, el suc de taronja, la nou sense closca, les barretes de cereals, la part també d'higiene personal, i tenim
la pasta.
Quatre productes: pasta, tauró, integral i desperta. és com el centre...
Mònica, Montserrat...
I de Paloma.
Sí, sí, sí. David Paloma.
David Paloma. Doncs tots allà, a la cistella Capbravo. Fem cada dia una pregunta perquè jugueu amb nosaltres. Avui us porto un tema. Per fer la pregunta a Capbravo hem de viatjar també una mica. Faré una mica d'incursió en el terreny vallès. Avui anem cap a la Macabil de Txetxènia.
Això és txetxè, eh?
És l'himne de Txetxènia.
Uau.
Val? Les autoritats de la República Russa... Us explico, de què va el tema. De la República Russa de Txetxènia, atenció, prohibiran ben aviat la música que consideren massa ràpida o massa lenta.
Vaja.
I que creuen... Això és una notícia real, eh? Val? I que creuen que no s'ajusta amb el tarannà dels txetxens.
Boníssim,
val? I amb les seves tradicions.
Ells no són ni molt ràpids ni molt lents.
Ha de ser una cosa equilibrada.
Termitre.
Equilibrada. A partir de l'1 de juny, totes les composicions musicals, vocals i coreogràfiques hauran d'estar limitades a un tempo d'entre 80 i 116 pulsacions per minut. En aquesta república presidida pel controvertit Ramzan Kadyrov, que és una persona que podria fabricar també mobles, no?
Sí, Kadyrov. Per Ikea.
Per Ikea, sí.
No, escolta'm una cosa.
Un Ramzan
saps
Kadyrov.
Qui és una persona molt equilibrada?
Molt equilibrada?
Sí. Per tant, podria ser Txetxè, tranquil·lament.
A veure, aquí...
Xavi Pastor.
Xavi Pastor.
Xavi Pastor podria ser Txetxè.
És molt equilibrat. És molt... Sí. Igual està una mica desequilibrat en la part del bíceps. Aquí es desequilibra una
seria
mica.
Seria una mica massa, eh?
No? Bíceps... Una mica desequilibrat.
No el facis enfadar, mai?
No,
sí, pastor.
Ah. No, perquè és que em guanya en tot, absolutament. No hi ha manera d'escapar-se. Total, que el líder txetxè havia ordenat que la música txetxena s'ajustés a la mentalitat txetxena, val? I total, que quines gèneres...
Una paraula que em fa molta gràcia, a mi,
també. Txetxens.
Txetxens. Quins gèneres i cançons quedaran censurats? Doncs molta música occidental, evidentment, moderna. Gèneres també com la música electro, techno, dubstep, que no sé el que és, però és un gènere, i la música rave superen gairebé tots els casos de topall fixats per les autoritats de Txetxènia. Les pulsacions per minut de les cançons es poden calcular, ho dic per si us interessa saber les pulsacions per minut de les cançons, i clar, si vas a Txetxènia, què pots posar-te i què no, doncs ho pots mirar a una pàgina com, per exemple, Song BPM, val? Ahí es pot posar qualsevol cançó.
Bits per minut.
Però, per exemple, perquè us feu una idea, la Rosalía despecha. Sí? No podria sonar a Txetxènia.
Passa ràpid.
Perquè té 130 pulsacions per minut. Es passa. Gairebé totes les de Rosalía es passen.
Jo crec que a l'àmbit de la privacitat, molts txetxens es poden baixar l'aplicació de Radio Estel, no?
I posar-lo a
menys... I posar-se a Rosalía ara mateix.
A Txetxènia?
Clar, la privadesa.
Però, perdona, que no, està prohibit, que no pots fer-lo.
A casa tampoc.
Que entraran a casa teva i la policia txetxena... La policia txetxena...
No hi ha policia txetxena, són soldats directament.
Són soldats, són mercenaris txetxens que van a casa teva i et treuen l'aplicació de Radio Estel i, ojut, cuidao, eh?
Clar.
Tampoc podria sonar, per exemple, Olivia, dels Tiets. I ens van passar el concert
plorant. Home, és que t'exalta, eh? Pum.
150 pulsacions per minut, té. I, atenció, per sota, per l'indar de sota...
Sí.
A veure...
Tampoc podria sonar, i això jo crec que molta gent li doldrà...
Ai.
L'himne de Catalunya.
És que és lentíssim aquest
himne. No podrem escoltar-lo.
Està prohibit a Txetxènia, eh?
Home, però és que...
Sort que tenim el cant de la senyera.
És fort. Bé, en fi, segadors, 71 pulsacions per minut.
Home, però hi ha molt poc marge, no?
Ja. Molt poc.
No el trobo tan lent.
Però, home, perquè l'equilibri... És que si dones molt marge ja es desequilibra, comprens? Sí. Ha de ser molt equilibrat. Per tant, la pregunta del dia és, respecte a aquesta pregunta, aquesta prohibició dels txetxens de prohibir certa música, quina música no suportes? Quina música prohibiries i diries, escolta, fora, i jo no la vull escoltar
més? La txetxena.
La txetxena, directament.
Home, si juguen amb l'himne de Catalunya, a...
Per mi, i ara que em caigui tot el que m'ha de caure...
Vinga.
Però jo crec que del 2015 fins aquí gairebé ho prohibiria.
15, eh?
Ho prohibiria tot. Gairebé... Crec que no es fa res que mereixi la pena ser aprovat. Especialment el reggaeton és una cosa que no.
A mi m'ha fet molta gràcia el concepte que has utilitzat. Música rave. Diu música rave com a concepte.
I jo he pensat també, és nou concepte, això. La rave va començar com a festa.
Sí, quan he dit que de les coses que no... Ara hi ha música rave.
Sí,
no, per tant, la pregunta que bravo, amics oients d'avui, que és molt... És jugar, no prohibirem res aquí. Però, bueno, si tu poguessis, si et diguessin ara, llegis-la i prohibeix un tipus de música, quina música prohibiries? Quina música no suportes? No vols escoltar més a la teva vida? Respostes, sisplau, al 663-9930-62. 663-9930-62.
Vinga, va, i arribats a aquest punt, nosaltres que anem a publicitat i de seguida a la tornada saludem a Ruth Caral, Quim Llisorgues i Estrella Santos.
Ràdio Estel.
Si em toca la brossa, penso construir un centre per la gent gran del barri que tinc.
Tu somia en plaers més terrenals, que nosaltres ja destinem tot el nostre benefici a causes socials. 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi amb un premi de 2 milions d'euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada 3 persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81.
A
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
20 minutets que passen de les 10 del matí. Avui, que és dijous, donem la benvinguda de nou a la nostra col·laboradora, Ruth Caral. Bon dia, Ruth.
Hola, Joan, bon dia.
Va, com sempre, la Ruth, que ve a presentar-nos una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció. En definitiva, una història de superació. De què parlem avui, Ruth?
Mira, avui parlarem de l'ofici d'actor, d'actuar, i ho farem a través d'un actor de casa nostra, que, bueno, ell sempre ha tingut clar que volia dedicar-se a això, però no ho ha tingut fàcil. Diguem que ja de per si dedicar-se a esta professió és una mica costós, doncs en ell pot ser encara una mica més. De fet, va iniciar-se en el món del teatre després d'una mala experiència jugant a futbol, una casualitat que ha acabat sent positiva, però que també està carregada de prejudicis.
A qui coneixerem, doncs, avui, Ruth?
Avui coneixerem Quim Lisorgas.
Saltimbanquis, somiadors, harlequins, clowns, somiatruites, equilibristes, trapezistes, mims, mags, viatgers, il·lusionistes.
Quim Lisorgas té 29 anys i és actor. Va estudiar teatre a l'Escola Eòlia i qui més qui menys el coneix per interpretar l'Hèctor a la sèrie Com si fos ahir de TV3. El personatge treballa de cambrer i fa teatre. I és una persona amb diversitat funcional que s'esforça per eliminar etiquetes i prejudicis. Amb això hi ha un cert paral·lelisme amb la vida real de l'actor. En Quim té la síndrome de Joubert, un trastorn que afecta el cervell i li provoca dificultats musculars de visió i de parla. Sempre té un somriure a la boca, a la cara, però això no vol dir que tot siguin flors i violes. Quan era adolescent va rebre queixes per jugar a futbol i encara espera que li entreguin el títol de quart d'ESO, que el centre educatiu es va negar a donar-li. Una afició, el futbol, malgrat tot. I una cançó, la que sentim de fons, Quan tot s'enlaira, de Charango.
Llarg viatge, il·lusions dins les maletes, junts podem arribar més lluny, més lluny.
Quim Lisorgas, bon dia.
Hola, tia, i gràcies per convidar-me.
Hola, Quim, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, ara entrarem en més detall a conèixer la teua història, però primer de tot, què és per a tu la superació personal?
Doncs la superació és el que he fet, vale? M'ha costat, però és el que, per exemple, que abans ho deies molt bé, jo feia futbol sala abans, vale? I per culpa dels pares dels nens i dels nens em van fer fora. I llavors jo el més normal que hauria fet tenia d'enfadar-me, però no. Jo vaig buscar-me el meu espai, vale? El meu lloc, i vaig decidir que com el futbol sala em reputjaven i em reputgen per ser diferent als altres, llavors vaig buscar una alternativa que era ser actor. Mm-hmm. I això.
Després explicarem sí. Molt bé el cas que ara ja començaves a introduir, sí. Però avui a l'estudi no ha vingut només en Quim, també ha vingut la seva mare, Estrella Santos. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Hola, Estrella, bon dia.
T'ho pregunto a tu també. Què és per a tu la superació personal?
Bueno, pues això és una lluita constant de cada dia. És una cosa que tampoc no la pots deixar apartada. Has d'estar sempre amb les antenes posades i bueno, intentar millorar, per poc que sigui, pues això, dia a dia.
Mm-hmm. Comencem pel principi, fins i tot abans de començar a anar a futbol. Tu com recordes en general la teva infantesa aquí?
Jo me'n recordo molt feliç, me'n recordo una primària que vaig estar molt a gust i amb uns companys que em recolzaven moltíssim i uns professors que m'ajudaven més enllà d'un professor i un alumne, saps? Per exemple, jo quan era petit em costava certes coses. Potser vosaltres són normals, però per mi eren molt difícils. Per exemple, el simple fet d'anar a lavabo sol, a mi em costava moltíssim. I hi havia un professor de primària que m'ajudava a vèncer aquesta por, saps? Anar més enllà de l'acadèmia, saps? I això m'ha servit. A veure, m'enfadava al seu moment, però ara em dono compte que em serveix per la vida, saps?
De fet, ho comentaves una mica, tu ets de l'any 95 i llavors el tema de la inclusió tampoc no estava tan a l'ordre del dia. No. Ara sí que explicaves el cas d'aquest professor que a l'escola et va ajudar, però més enllà d'aquest cas, vas créixer en un entorn que sabia valorar les teues aptituds?
Sí, molt. I a més, per exemple, nosaltres, com tots els nens, fèiem activitats, diguéssim, de matemàtiques o català o qualsevol matèria. Llavors la gent volia que jo, que volia ser la meva parella d'activitats, saps? I això m'agradava perquè era un mes de l'equip, saps? Que no pas un men, saps? Mm-hmm. I això m'encantava.
Per tant, moltes vegades que parlem dels límits, és clau que des de ben menut ja no t'hagin ficat límits?
Jo crec que a veure, que he crescut per això, ¿vale? amb un ambient, ¿vale? I la meva mare m'ha ensenyat a tenir aquests valors que ningú ens hem de discriminar a ningú perquè... Jo potser tinc una discapacitat, però vosaltres també teniu una discapacitat. Potser no teniu diagnosticada, però sí que teniu una discapacitat, saps? I la gent això li costa d'entendre que al final i al cap tots arribarem a ser discapacitats. I això costa.
T'ho compro tant, Quim, això, que tots tenim una discapacitat. T'ho compro tant. Estrella, deixa'm preguntar-te una cosa. Amb en Quim, jo crec que... Ara parlàvem de la resta, no? És a dir, jo crec que tots som molt tolerants fins que ho vivim de prop, no? Però també l'altre cantó, que sou vosaltres els pares, podeu pensar en un moment determinat. Ostres, que tampoc vull caure en la sobreprotecció, no? Perquè si no, com s'ho farà després ell sol?
Exacte. Això,
has arribat a pensar-ho?
Home, sí.
Sí, eh?
Sí. Des del principi, sí, sí. La idea és d'això, que ell fos el més independent possible, perquè jo estaré aquí el que esté, que no sé. I llavors, pues, bueno, després s'haurà d'espavilar. Sí que té germans i això, però bueno...
T'ha costat, com a mare, ho dic, perquè clar, un tendeix, no?
Sí que costa, perquè jo, per exemple, el primer diagnòstic que em van dir que... Pues això, que seria un vegetal, que no faria res... Clar, penses no només en tu. Penses en la teva família, en tots, amb els teus fills, amb els altres fills. Clar, no saps fins quin punt els altres tindran possibilitats de poder estar per ell, saps? Sí que ho penses. El que passa que, bueno, a mi m'ha passat de tindre molta por de quan ell era petit i feia poques coses, anar-me relaxant perquè, clar... Veus que va sent cada vegada més independent i que, bueno, penso jo que se'n sortirà sol, més o menys, com tots, però, bueno, que ell fa ja a casa moltes coses, cuina, saps? Vull dir que no el veig allò un noi, que no pugui tirar endavant.
Quim, tu en algun moment tens la necessitat de preguntar-li a la teva mare
què em passa a mi, o perquè jo sóc diferent, o perquè la gent em veu diferent.
Sabeu què passa? Que quan era petit, segurament que podia preguntar això. Però sabeu què passa? Que ara, vale, com vaig néixer sent, i la gent ja, entre cometes, em rebutjava des de petit i em mirava diferent. Llavors, no tinc aquesta necessitat, perquè jo faig la meva vida. No en tenia, quan era petit, no en tenia moltes de les coses que perquè els nens em miraven estrany, però al final i al cap ja passo, saps? Em va soltar el seu moment. Però ja tinc assumit que ja passo una mica del tema.
Mm-hmm. Ruth.
Sí, no, em volia preguntar-li també a l'Estrella, perquè abans que et preguntava, no?, què és per a tu la superació personal, perquè que tu de cop, durant l'embaràs, no t'han avisat de res, de cop naixen Kim, diuen que es pot quedar vegetal, tu tampoc te resignes davant d'això, sinó que tu vas intentar fer, no?, i tirar endavant.
Clar, bueno, a vegades em diuen, i com és que vas poder fer això o allò? Bueno, no és que puguis fer-ho, és que t'hi trobes i al trobar-te, pues, t'agafes a tot allò que et pot ajudar, m'entens? Llavors jo vaig veure que ell, una de les solucions viables eren les rehabilitacions, la logopeda, totes aquestes coses, i bueno, vam començar a fer tot això des de molt petit. Per exemple, ell anava a la rehabilitació que tenia 2 mesos. Vull dir que això és una de les coses que en diuen que l'ha ajudat més, perquè llavors el cervell es pot reestructurar una miqueta i bueno, que això li ha ajudat molt, que mm-hmm. potser si m'aspiro un any o 2 anys, doncs això no té el mateix resultat. Mm-hmm. Però clar, tampoc et pots esperar sentada en una cadira a veure què passarà.
De fet, els metges també us van dir que potser no caminaria, mm-hmm. i amb tota la naturalitat vau apuntar-lo a futbol.
Sí.
M'encanta.
Per què t'agrada tant el futbol, Quim?
Us explicaré una anècdota que la meva mare ho sap. Quan jo era petit, ¿vale?, jo no ni caminava ni parlava, ¿vale?, i un dels meus veïns era i és Melengue, del Madrid. Llavors, aquell moment feien Barça-Madrid, ¿vale?, i tots els nens li agraden els dibuixos. Llavors, a mi, un dia vam estar tots a casa, feien el Barça-Madrid, precisament, i em van ficar dibuixos, i no m'agradava, plorava. I quan ficaven al futbol, veia, no sé si veia la cespa verda o no sé què veia, llavors m'encantava allò. No sabia què era, però m'encantava. I llavors després van canviar un altre cop a veure si plorava o no, i vaig plorar. I llavors després van tornar a ficar al futbol. I llavors ja per això m'agrada tant el futbol.
Entenc que ets culer, Quim.
Sí,
vas veure el Barça ahir o no?
Oh,
vas gaudir, eh?
Magnífic.
Partidàs.
Sí.
Van patir en alguns moments.
Sí, vam patir molt, però bueno, feia temps que no veia el Barça tan sòlid.
Sí, sí.
Però tornem una mica a la teva experiència, que sí. abans ja ho apuntaves una mica, perquè als 9-10 anys el club te va convidar a marxar, sí, de l'equip. Mm. Què va passar?
Doncs ens vam classificar per la final de la Copa de Catalunya i vam jugar al Palau Blaugrana del Barça. I llavors jo no jugava molt, ¿vale? Només entrava quan guanyàvem de molts gols, ¿vale? I jo entrava i marcava el següent gol més a més, ¿vale? I llavors l'entrenador tenia una filosofia, era que tots els nens gaudíssim de l'experiència de jugar a futbol. Llavors vam estar guanyant 2-0 la final i el porter del meu equip, llavors, li va dir a l'entrenador nostre que entri uns minuts al Quim, que gaudirà de l'experiència del camp del Barça. Llavors vaig entrar, però al cap d'uns minuts ens van empatar 2 i finalment vam perdre els penals. Però ni els nens ni l'entrenador es van enfadar a mi, sinó els propis pares dels propis nens, que això és el més greu, li van fer una, com una carta a la meva mare que jo vaig marcar ser-ho rols amb tot, que jo no feia assistències, que jo ser-ho amb tot. Llavors, mica a mica, entre els pares i el club, perquè el club tampoc ens van donar suport, ens va apartar una mica de la via del futbol, i com l'entrenador següent, ¿vale?, tenia una filosofia completament diferent, que era competir i guanyar, llavors em van fer fora subtilment. I jo crec que tots els nens fins a una certa edat haurien de gaudir de l'experiència, que el futbol a mi m'encanta molt, però si estàs de petits, fiquem el cap als nens que per competir, llavors no anem bé. Jo crec que els pares pensen que tenen un nou Messi o un nou Cristiano Ronaldo o un nou Lamine Yamal, però la vida no és Lamine, Messi o Cristiano. La vida són valors, i jo crec que hem de començar a tenir valors, saps?
Quim, abans li deia a la teva mare, a tu t'ho vull preguntar, eh?
Sí.
Tots som molt tolerants fins que ens toca de prop, fins que ho vivim de prop?
Jo crec que si tu no tens un fill o una filla amb discapacitat, llavors ho entens, però de lluny, saps? Es parla, però no ho entens, saps? I això és el que tu dius, sí, perquè jo crec que si tens un fill o una filla amb discapacitat, t'esforces més, ¿vale?, per encaixar la societat, que és una paraula molt gruixuda, això, però és la realitat, saps? Jo crec que hem de començar ja a canviar el xip.
Parlem una mica d'esta inclusió que falta potser en el món del futbol.
Sí.
M'atreveixo a fer una mica de lligam amb el teatre. Falta inclusió també en el món del teatre?
Home, més diversitat. No només amb síndrome de Asperger, que pateixo jo, sinó síndrome de Down, diversitat diferents, saps? Tot diferents, perquè llavors a la per desgràcia no som inclusius en tots els àmbits, no només amb el teatre, sinó amb tots. I llavors el que hauríem de fer, jo no sóc ni nugo, saps? Mm. Però el que hauríem de fer és que el món laboral, el món artístic, el món, tots els mons necessitem inclusió real i no pas paraules, saps? Que normalment són paraules, saps? I la realitat és una altra.
Pel que fa al tema de la discapacitat, ho porto també cap al món del cinema, Quim. A tu et molesta també quan veus a gent com Tom Cruise, em sembla que va protagonitzar Rain Man, o altres actors, Matt Damon, em sembla que també ha fet algun paper, actors que no són persones discapacitades fent paper de gent discapacitada. A tu et molesta això?
Home, jo encara tinc 29 anys i estic lluitant contra mi mateix per contestar aquesta pregunta, ¿vale? Però jo crec, a mi m'ha molestat i em molesta, però entenc que hi ha molts actors i actrius que pots fer d'un personatge amb discapacitat que ho faran molt bé. Però això bé, si tu tens una discapacitat reconeguda, segurament que et costarà més o menys, però acabes fent i potser l'espectador s'ho creu més que no pas una persona sense discapacitat. Jo crec que els col·les d'interpretació, ¿vale?, no s'impulsa, jo crec que no s'impulsa, ¿vale?, per tenir un actor o un actriu a la televisió o al cine amb una persona amb discapacitat. Des que el teatre impulsem això, jo crec que aniríem millor, però els teatres no ho volen fer o no ho tenen, no ho volen fer o no tenen eines per fer, que això és una mica excusa, jo crec. Però, saps? Llavors, jo crec que si ho fem això, anirem molt millor cap, no només per nosaltres, sinó pels col·les i per el personal, que ser actor també és útil, saps, per la societat, saps?
De fet, tu més enllà del Com si fos ahir, tu també vas fer l'any passat una obra de teatre, sí. L'espectacle Entre tu i jo en fem un, amb l'Ester Nadal, sí. Una obra en què explicaves la teua història i una obra que durava una hora i mitja.
Sí.
Vull dir que molta gent a lo millor diu, mira, una cosa és un paper secundari, l'altra cosa és fer tota una obra pràcticament tu sol, no? Tu, això de fer teatre i representar-te tu mateix i fer-te passar pel propi Quim, què? Que, com va ser això de representar-te tu mateix?
Vaig tenir una mica de, no por, perquè no, però respecte, perquè... perquè estava parlant d'una cosa que vaig viure, que vam viure nosaltres, saps? I m'estava, entre cometes, despullant a davant de no sé quantes persones, saps? I això fa respecte. Però després, quan veus la reacció del públic, que li agrada, llavors em sento com alliberat d'algun modo, saps? Perquè... A mi m'ha passat i m'està passant a nosaltres, però no només som nosaltres, sinó som molta gent que no tenen els micros per dir les seves històries, ¿vale? Llavors, no som nosaltres, saps? I això... Ara me n'alegro que a poc a poc, els mitjans doneu l'oportunitat d'expressar, ¿vale? el que passa realment a la societat, que no és tot flors i violes, saps? També hi ha un romaní, saps?
I passem una mica del teatre a l'escriptura, perquè ara enguany has publicat el llibre Si vols, pots, amb l'editorial Rosa dels Vents. Explica'ns una mica què et va animar a escriure'l i per què l'has dedicat
perquè
a la teua mare.
Jo sempre, des de fa alguns anys, ¿vale? Si no m'equivoco malament, jo vaig fer una ESO adaptada. Fa 10 anys, ¿vale? I no em van donar el títol de l'ESO, ¿vale? I des de llavors encara estem lluitant per un títol que en veritat haurien de tenir i tal, però, ¿vale?
I que és una dificultat a l'hora d'aconseguir certes faenes.
Sí, perquè sense un títol tu no pots anar a un teatre o fer qualsevol o anar a un concert, per exemple, ¿vale? Llavors jo, ¿vale? La meva intenció era que tots aquests nois i noies, ¿vale? volia que sapiguen que sapiguin la nostra història, perquè això passa de veritat i no és cap ploma i tal. I també fa uns anys cap aquí jo volia que si les altres persones amb situacions una mica desagradablement, una mica més pitjors que jo, li vull dir que no estan sols, que nosaltres estem aquí lluitant per una injustícia que passa, saps? Que és molt vergonyós, i si puc ajudar a altres persones, molt millor. Jo ja estic molt content.
I després del llibre te continuarem veient el Com si fos ahir. Tens algun projecte entre mans?
De moment, bueno, el mes que ve, vale, bueno, el mes que ve no, aquest mes, vale, per Sant Jordi, vale, estaré firmant llibres a Barcelona, a la Rambla Canaletes, i estic molt content i molt orgullós perquè és tot per mi nou, saps? I no sé com funciona tot això, saps? I a mi em fa il·lusió anar a firmar llibres a Barcelona.
L'última pregunta, sí. I acabem. Tots dos, Estrella i Quim, miràveu el cor de la ciutat, després, quan va fer un petit personatge a la Riera. Ara mireu junts el Com si fos ahir?
Sí.
Sí?
Sí, sí, sí. Jo des que fa 6 anys ho mirava i ho miro.
És crítica la mare o no?
Què?
És crítica la mare o no?
No, no molt, no molt.
Es porta
molt.
Bé.
Sí,
de tot,
sí.
De tot.
Acabem amb més música. Per què has triat aquesta cançó, Quim?
Perquè aquestes dues cançons que hem escoltat abans, ¿vale? Perquè la primera cançó de Xalango, ¿vale? Perquè si anem amb, si formem un equip, tot és més fàcil, ¿vale? Mm-hmm. És tot més fàcil. I aquesta cançó, bàsicament, ¿vale? Perquè jo des de molt petit volia ser actor, ¿vale? Bueno, volia ser futbolista primer, però volia ser actor. I llavors aquesta cançó que dius espera els teus somnis o alguna cosa així, ¿vale? Llavors penso, ostres, m'he esperat tots aquests anys per aconseguir un dels millors somnis que mai m'havia imaginat fer.
De fet, no ho hem explicat a l'entrevista, però tu vas començar a fer teatre arran que et vas deixar
sí,
el futbol.
Sí, sí.
I que d'alguna manera sí. Tot allò que va passar també sí, va influir sí, directament sí. Amb tot el que estàs fent ara. Sí, fantàstic. Sí, sí. Quim Llisorgas, Estrella Santos, moltíssimes gràcies per vindre este matí aquí a la caravana.
A vosaltres.
Quim, Estrella, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Ruth,
sí.
Si algú té alguna història de superació que vol explicar, com ho hem de fer, això?
Molt fàcil. Podeu fer-vos arribar els vostres missatges al telèfon del programa, el 663-99-30-62, 663-99-30-62. Mos feu 5 cèntims de la vostra història i us demanarem més informació.
Ruth, gràcies, t'esperem la propera setmana.
Això mateix, adeu-siau.
Ràdio Estel. La ràdio a la carta, la ràdio en directe, els podcasts i el canal Ànima Estel. Tot això és l'app de Ràdio Estel. Tot això i més. Tot això i més a la teva butxaca. És l'app de Ràdio Estel. És la teva.
Per primavera arriba la teva nova era. Aquella on tu marques els objectius i DIR posa tota la resta per arribar-hi. Classes d'activitats dirigides, DIR Bootcamp, musculació, piscines, pàdel, solàriums i tot el que cal per renéixer. Apunta't ara i aconsegueix 2 mesos gratis. Informa't al club o a DIR.cat. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Al Forn Mistral, com sempre, som al teu costat amb les nostres especialitats. El pa, les ensaïmades, la coca i els nostres croissants t'estan esperant amb el bon gust de sempre. Forn Mistral. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. I també a fornmistral.com.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Pràcticament 10 minuts i arribem a les 11 del matí, però abans d'arribar i explicar-vos que la Fundació La Caixa presenta a Caixa Fòrum Barcelona un cicle de pensament en què reflexiona sobre les representacions hegemòniques i tradicionals de la figura de la dona al llarg del temps i també sobre la manera en què aquestes representacions s'han qüestionat i posat en dubte. En aquest cicle són les mateixes dones les que prenen la paraula per analitzar com s'han fixat les normes. Per fer-ho, el Centre Cultural acollirà conferències, diàlegs, visites guiades, recitals de poesia que tenen l'objectiu de plantejar els mites contemporanis femenins, tot per reivindicar i qüestionar el rol de les dones a la nostra societat. Tot plegat molt interessant, sens dubte, i per conèixer més ja podem saludar a aquesta hora Aina Oliver. Ella forma part del Departament d'Activitats de la Fundació La Caixa. Aina Oliver, molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Aina, deixa'm preguntar-te primer de tot, què va inspirar la creació d'un cicle com aquest?
Doncs aquest cicle l'inspira l'exposició de Venerades i Temudes, que va ser el disparador que va donar lloc en aquest cicle, i volíem tractar els temes que proposava aquesta exposició des d'una perspectiva contemporània i a través de figures que treballen aquestes qüestions a la seva obra, en el seu pensament, etc.
Vol desafiar d'alguna manera també les representacions tradicionals de la figura femenina?
Més que potser desafiar les representacions tradicionals, el que vol fer és proposar altres formes de representar les dones, altres maneres de pensar els atributs que les han definides i fer-ho també a través de les pròpies dones, generar espai per l'autodefinició, per l'autodiagnosis, etc.
Clar, seran les pròpies dones qui liderin, no podia ser d'altra manera, aquestes discussions i anàlisis sobre les normes establertes, però és un cicle per i para dones?
Jo crec que és un cicle per tothom. En part, la qüestió de que fossin totes dones és el resultat dels temes que volíem treballar, no? La representació femenina, la maternitat, els vincles, els atributs, els estàndards de bellesa. I de forma natural se va donar que si volíem xerrar d'altres relats, també havien de xerrar altres persones, no? D'aquí que siguin tot dones.
Com es van seleccionar els temes i les dones destacades per aquest cicle?
Doncs és un procés, és el resultat d'un procés curat juntament amb la Sullivan, que és una productora cultural formada per la Mireia Calafell, Pol Guas, Berta Subirats i Maria Junyent, i una mica va ser com entre totes detectar, no?, quins eren els temes que ens semblaven interessants contemporàniament i trobar les dones que estaven treballant sobre això.
Perquè ben bé... Posem-ho tot en context, eh? Si, mira, jo vull anar a veure el cicle aquest. Què és el que m'hi trobaré?
Doncs te trobaràs formats diferents i híbrids. Te trobaràs temàtiques diverses. Te trobaràs registres diferents, no? Perquè tens des d'un diàleg, que potser hi ha una posada en escena tal vegada una mica més formal, a un recital de poesia que t'aproxima a un tema d'una forma més artística. Tindràs una visita guiada. En el final és com un caleidoscopi, no?, de propostes des de llocs diferents i a través de veus diferents, també.
Clar, explorareu poesia, música, literatura i altres formes artístiques. Per què decidir-ho en aquest format?
Doncs una mica la idea era com sortir de, potser, aquesta concepció de que per apropar-te en el pensament i a la reflexió sempre s'ha de fer d'aquesta manera, no?, d'una única forma, que pot ser a través d'un diàleg, i pensàvem que hi ha molt d'aprenentatge també a través d'altres formes, no?, i a través d'altres llenguatges. I que d'aquí després, doncs això.
Perquè què fa la diferència entre aquest cicle d'altres esdeveniments similars que tracten també temes d'empoderament femení? Quina és la nota que remarca aquesta diferència?
Jo crec que el tema és una mica que és un cicle com divulgatiu, que és ampli i està pensat per tothom, no? D'aquí també això reincideix amb aquesta idea de format i registres diferents. Llavors tot això combinat amb convidades de luxe com la Begoña Gómez Urzaiz, Neide Rodríguez, Ana Pacheco, Andrea Gómez, tot, doncs amb aquestes dones acabant de donar-li aquest punt diferencial.
Com sempre feu des del Caixa Fòrum i en totes les xerrades i exposicions que prepareu, públic participatiu, entenc, eh?
Sí, sí, la idea és que, bueno, amb una mica, no, en funció del format, tens la possibilitat d'entrar més o menys, però les nostres activitats sempre tenen aquesta part de preguntes i respostes que ajuda, no, a connectar amb les persones que han estat allà com presentant un pensament i una idea, i també com aquesta part de les visites guiades, no, amb Eugenia Tenenbaum, que sempre té com aquesta dimensió de participació molt més alta.
Mm-hmm. M'han dit que esteu preparant un podcast, també?
Sí.
Explica'm-ho, això.
Doncs mira, hem fet una col·laboració en Ràdio Primavera Sound i acuïm a Caixa Fòrum el podcast de Ciberlocutorio, que està a càrrec d'Andrea Gómez i Nana Pacheco, i tenim una convidada especial, que és na Marta Vigo. Mm-hmm. I la idea és que elles agafen com a punt de partida aquesta exposició, i d'aquí és nom d'aquesta activitat, que és ni venerades ni temudes, mm-hmm, on parlen de la representació, de les noves figures de la feminitat, no? Des d'un lloc com més irònic, més sarcàstic, i des d'un lloc molt pop, molt contemporani.
Per cert, aneu a veure aquesta exposició. Jo tan bon punt va sortir aquesta exposició de Ni venerades ni temudes, vaig voler anar-la a veure, i és una meravella, Aina, és una meravella, de veritat.
Sí, sí, és una fantasia.
Deixa'm preguntar-te també quin és el missatge central que esperen transmetre a través d'aquest cicle de reflexió, de pensament a la gent que hi participi.
Doncs jo crec que el missatge central seria que no hi ha res inamovible, que relats se construeixen social i col·lectivament, i que existeix la possibilitat de canviar les coses.
Mm-hmm. Perquè en el món del feminisme a vegades sembla que està tot fet i encara queda un llarg recorregut, no, Aina?
Totalment, sí, sí. És, mm-hmm, és un procés de mica en mica i de dia a dia i de diàleg, de molt de diàleg.
Mm-hmm. Mira, abans d'acomiadar-te i fer-te la darrera pregunta per la gent que hi vulgui participar i a tot plegat, també vull destacar, perquè teniu un recital de poesia sobre maternitat, per exemple. Com anirà això?
Doncs mira, justament aquesta activitat la tenim avui, que mm-hmm, s'inaugura cicle Caixa Fòrum Barcelona, dijous 11, i és una activitat com molt completa, no?, que comença amb un primer diàleg sobre vincles i ferides amb la Begoña Gómez Urzaiz i l'escriptora Aide Rodríguez, i després d'això, el contrapunt o el diàleg d'aquest diàleg és aquest recital de poesia que faran a Naira Perdú i a Lola Nieto, que agafen veus de dones i les posen sobre escena a través de noms com Anne Sexton, Sílvia Plath, Adrián Riz...
Uh-huh. Ara sí. Aina, com podem participar, la gent que volem participar d'aquests cicles?
Doncs per participar d'aquests cicles teniu la web de Caixa Fòrum per poder accedir a les activitats, i si no, us podeu plantar enmig de Caixa Fòrum i adquirir l'entrada des d'allà mateix. Uh-huh.
Aina Oliver, del Departament d'Activitats de la Fundació La Caixa, moltíssimes gràcies per atendre'ns. De veritat, participeu en aquest cicle també, Rares i Malvades, que de veritat que valdrà molt la pena. Aina, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho tot plegat. Una abraçada.
Moltes gràcies, Joan. Una abraçada.
Nosaltres que arribem així al punt de les 11 del matí, de seguida Júlia Julbe, que ens destaca per on passa tota l'actualitat d'avui, tota la plana política i social i religiosa, evidentment, d'avui, i continuem a Ràdio Estel amb més magazine, amb més caravana. Fins ara!